Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat compta des d'aquest mandat amb un comissionat per a les persones amb discapacitat. Aquesta nova figura està encapçalada per Ferran Felius. Fins fa poc era el president de l'entitat Acompanya'm i que ha sigut el responsable, de fet, de fer créixer la celebració del 3 de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a tota una setmana d'actes per visibilitzar aquest sector de la població que van començar, de fet, aquest diumenge els actes passat i acabaran diumenge vinent. Entre els objectius que es marca per aquests 4 anys hi ha que la Generalitat obri una oficina de drets socials a Sant Cugat i l'Escola d'Educació Especial. L'escoltem.
I estem treballant, hem continuat la tasca que va fer l'anterior regidora en matèria i esperem que aquest any, doncs, finalment, doncs, amb aquesta empenta inclusiva que estem donant, puguem tenir l'okay de la Generalitat, que és el que al final que vols, has d'autoritzar, no? Vull dir, tenim els terrenys al Turó de Can Mates, al costat de l'escola Turó de Can Mates, des de fa molt de temps.
Feliu, s'ha marcat molta feina per fer en 4 anys, però és conscient que l'administració pública té un altre ritme.
I jo intentaré anar més enllà. Sabeu que la maquinària de l'Ajuntament no és ràpida, vull dir, l'Ajuntament és molt lenta i, mira, jo vinc de l'empresa privada i, per tant, el sistema de funcionar és un altre, no? Ens hem d'acostumar o m'haig d'acostumar als timings, vull dir, tot té un procés i, per tant, el que m'agradaria fer en un mes, potser tindré que fer en 6, no?
El comissionat per a les persones amb discapacitat es confirma amb complir amb el que posava el programa electoral de Junts, amb el qual es va presentar les eleccions a les llistes de Josep Maria Vallès. Una entrevista íntegra que poden ampliar a www.cugat.cat. Destaquem més notícies d'interès. Obrim plana política. L'executiva d'Esquerra Republicana de Sant Cugat ha explicat en un comunicat que es mostra sobtada per les declaracions fetes en una entrevista a Cugat Mèdia del tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró. Puigneró carregava contra el govern anterior pel forat econòmic que han deixat que els ha condicionat en el pressupost que han presentat pel 2024 i qualificava la gestió d'Esquerra, el PSC i la CUP dels últims 4 anys de deixadesa econòmica. L'executiva d'Esquerra ha sortit al pas d'aquestes declaracions argumentant que la situació pressupostària actual de l'Ajuntament no és bona per moltes raons. La principal és la pèrdua d'ingressos de l'import de plusvàlues de més de 15 milions d'euros. Una pèrdua que és estructural, diuen, i no ha estat compensada per l'Estat com s'esperava. Els republicans també asseguren que tenen clar què significa formar part d'un govern de coalició on el respecte i la feina transversal és el pa de paller. Els governs plurals, diuen, avancen quan existeixen punts d'acord i trobada, un full de ruta pactat i molta relació. El PSC, de la seva banda, ha commemorat el 23è aniversari de l'assassinat del polític Ernest Lluch a mans de la banda terrorista ETA, un acte on recorda la figura de Lluch que s'ha celebrat aquest diumenge i on els membres del Partit Socialista de Sant Cugat han col·locat un ram de 23 roses, totes de color vermell, menys una de blanca, sobre la placa del parc que rep nom del socialista a la nostra ciutat. Lluch va ser assassinat per l'organització criminal el 21 de novembre de l'any 2000. I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha encès les xarxes socials després de confondre Sant Cugat del Vallès amb Sant Cugat del Llobregat, municipi que no existeix. En un míting des de La Rioja, Feijó ha protagonitzat aquesta relliscada que ha fet bullir la xarxa social X, antic Twitter, amb centenars de comentaris sobre aquest lapsus. Entre els comentaris podem trobar el del tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern, Ciutat Digital, Jordi Puigneró, o també el del periodista santcugatenc Jofre Llombart, entre d'altres. Obrim l'anada de societat. La manifestació d'Hora Bruixa contra la violència masclista d'aquest dissabte a la tarda s'ha vist marcada per l'atenció policial. A l'inici de l'acte, a la plaça Lluís Millet, una patrulla dels Mossos d'Esquadra ha demanat a una de les manifestants identificar-se per dur una bandera de Palestina. La manifestant ha demanat explicacions per aquest fet i s'ha produït diferents empentes i molta tensió fins que la persona que duia la bandera s'ha identificat. Hora Bruixa ha condemnat aquest fet i la CUP Sant Cugat també ha demanat explicacions. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, a través d'una piulada a la xarxa X. antic Twitter, com dèiem abans també. Anna és la manifestant qui ha hagut d'identificar-se davant dels Mossos d'Esquadra i ha explicat els fets que ha succeït.
Em sembla bastant fort que no es pugui aguantar una bandera de Palestina quan al final tenim el dret a expressar-nos lliurement, no? Segons tinc entès, o sigui, al final hi ha uns drets humans, no? Inclús, que també els coneixem, i em sembla bastant fort que no es pugui aguantar una bandera de Palestina sense que t'identifiquin.
La manifestació amb unes 200 persones ha transcorregut sense més incidents fins a la plaça d'Octavià i on s'ha defensat la lluita feminista i el poble palestí. L'acte ha acabat una encesa d'espelmes i de roses a terra simbolitzant les 12 dones mortes per violència masclista. D'altra banda, el mercadet de Valldoreix ha tenyit també de color lila aquest dissabte per rebutjar les violències masclistes, coincidint, com dèiem abans, amb el Dia Internacional contra les Violències Masclistes. El president de l'IMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, i la vocal Susana Casta, acompanyats de la comissionada per a les relacions amb Valldoreix, Susana Herrada, la presidenta de l'Associació de Professionals i Comerciants de la Vila, Olga Roniz, i una paradista del Mercadet, han estat les veus que han llegit el manifest institucional. Més qüestions. Experiències del Banc dels Temps d'arreu del món es troben aquest dimarts i dimecres a Sant Cugat. La Casa de Cultura acollirà les jornades internacionals del Banc de Temps i Benestar Emocional amb una desena de conferències, taules rodones i espais de debat. És el primer cop que l'Estat espanyol us organitza una iniciativa d'aquestes característiques que comptarà amb la participació en línia de representants d'arreu del món, de l'Equador, el Regne Unit, de Corea del Sud, Mèxic, Portugal, els Estats Units i la Xina. Tot plegat és una proposta de l'Ajuntament, l'Associació Iberoamericana de Banc dels Temps, el Banc del Temps de Sant Cugat i l'Associació Salut i Família. El Mercadona de la Rambla del Celler torna a obrir les portes avui, després de 5 mesos d'obres a l'edifici. L'establiment, que porta fora de servei des de l'1 de juliol, s'ha renovat des de dalt a baix per adaptar-se al nou model de botiga sostenible. L'empresa valenciana ha reformat tota la planta superior de l'edifici, on fins fa poc hi havia comerços que han tancat per poder ampliar el local. Aquesta reobertura coincideix amb el tancament definitiu aquest divendres del Mercadona del carrer de Valldoreix. El supermercat abaixa la persiana, ja que no poden adaptar l'espai precisament al nou model de botiga eficient de Mercadona. Segons va informar Mercadona en un comunicat, la cadena de supermercats ha reformat l'establiment de la Rambla del Celler per adaptar-lo al nou model de botiga que està implementant arreu de l'Estat. Es tracta d'establiments més sostenibles, assegura la companyia, que permetran reduir un 40% el consum energètic. A més, incorporarà també millores condicions per als treballadors. Amb aquesta reforma, tot l'edifici de la Rambla del Celler serà un Mercadona, tot i que la intenció de la companyia és mantenir el passadís de pas que connecta amb el celler modernista. Moment ara de la plana cultural. Valldoreix ja ho té tot a punt per viure un dels moments més màgics de l'any. Serà la vila, donarà el tret de sortida de les celebracions aquest divendres 1 de desembre, de l'encesa de llums i del Nadal a aquest territori santcugatenc. Les propostes culturals i tradicionals prenen protagonisme en una programació que culmina el vespre del 5 de gener amb la cavalcada dels Reis Mags, que estrena recorregut. El recorregut acabarà a 6:45 de la tarda amb l'ofrena al Nen Jesús de l'Església de l'Assumpció i la recollida de cartes d'última hora a la plaça de Maria Sabater. Poden ampliar la informació i veure tot aquest recorregut que ha canviat a www.cugat.cat. I després de 12 anys d'espectacles amb titelles, Can Ninot ha fet una pausa que podria ser definitiva. L'Espai Nu ha tornat a oferir més funcions de titellaires des de finals de la temporada passada i, de fet, aquest novembre ja no ha acollit la mostra de titelles, que enguany havia d'arribar a la seva 8a edició. El motiu és que el director de l'entitat, Tian Cosidó, ha decidit fer un pas al costat i emprendre una nova etapa professional i no hi ha hagut ningú que hagi volgut encarregar-se d'assumir el relleu. Tot i això, Treceño no tanca encara la porta que algun interessat pugui fer-se encàrrec. L'escoltem.
El teatre està tancat. Des de finals de la temporada passada vam decidir mirar a veure si fèiem la mostra de titelles o no. La mostra de titelles no la farem perquè no ha sigut possible. I a partir d'aquí, doncs, en el meu cas personal, jo iniciaré una altra nova etapa amb altres projectes i tal. I per part meva és una etapa tancada, però el projecte queda obert per si algú vol continuar.
Per l'impulsor de Can Ninot, però, és un procés que ja s'ha tancat, diu que està enfilant ja cap a una altra línia i que ningú ni vulgui continuar, doncs fins aquí sentíem hem arribat. Per altra banda, Cosidó ha assegurat que la situació actual de Can Ninot no es deu a problemes econòmics. I la Xirioia de Barcelona en infantil, els Cabirols de Sabadell en juvenil, Mirant el cel de Sabadell en grans i aires gironins en veterans, han estat els guanyadors del Campionat de Catalunya de punts de lliures, modalitat de sardana esportiva. Tot això ha passat 19 colles vingudes de tot Catalunya han participat en aquesta competició disputada aquest diumenge al pavelló de la Guinardera, aquí a Sant Cugat, que s'ha omplert de gom a gom. L'acte, marcat dins de Sant Cugat, capital de la sardana, ha reconegut les millors coreografies lliures de les colles sota l'entitat de l'atenta mirada dels jutges. La competició s'ha tancat amb una foto de família de tots els participants. La presidenta de la Federació d'Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, Núria Escudé, ha ressaltat l'espectacle de les colles amb uns balls molt treballats.
Les colles s'esforcen més i l'espectacle, bueno, és brutal, eh? Vull dir, molt bé.
I ara ampliem més informació cultural amb música.
As a she, celebrate, hey, don't wanna worry about this all day long. As a she, celebrate, hey, cada dia a casa teva ets el rei, hey.
El grup de música Stay Homes, amb el Sant Cugatenc Rai Benet, dirà adeu amb un concert al poble espanyol. Serà el proper 25 de gener del 2025. El grup que va néixer arran de la pandèmia ha explicat a través d'un vídeo publicat al seu perfil de xarxes socials que s'acomiadaran dels escenaris indefinidament després de la gira de l'any que ve. El grup català vol posar un punt i a part en la seva carrera musical amb un espectacle èpic, diuen, diferent i increïble en un darrer show que buscarà omplir el recinte de Montjuïc. Amb això, Stay Homes ha explicat que pararan una estona, ja que, tot i que el grup els ha durat molt, també els ha pres moltíssima vida. I és que l'anunci arriba el mateix mes en el qual el grup ha publicat la cançó Xinoxano. La banda catalana s'acomiadava de la calor, de la platja i de totes les coses que passen entre juny i setembre. Tot i això, després de publicar el seu darrer èxit en la col·laboració amb The Tietz, els dos grups catalans van convertir el seu lema a la platja, també sota el segell de música Hali Records, en una de les cançons de l'estiu. Nosaltres, de moment, ens quedem amb les que van ser de les primeres que van sonar, que és de Bright Child. Running and running away. You'll be free. I amb els Stay Homes és moment de posar també informació esportiva a la jornada d'avui. I és que la penya blaugrana Sant Cugat ha fet anys. L'entitat social i esportiva ha celebrat el 44è aniversari aquest diumenge a la Masia de Sant Cugat. Un dinar de gala que ha estat presidit pels trofeus de Lliga, Copa del Rei i Champions League que ha guanyat en els darrers anys el Futbol Club Barcelona i on han assistit diferents personalitats del món de les penyes que segueixen el club català. Una commemoració de la penya blaugrana Sant Cugat que ha servit per fer valdre tant la tasca social com esportiva de l'entitat. I de tot plegat n'ha parlat el president de l'entitat, Josep Maria Félez.
Tot la penya blaugrana és sa, transparent i amb augment potencial, tant esportiu com econòmic com social. La prova és que tinc una junta directiva de 12 persones que estan treballant de valent, sempre de fort i de valent, i va endavant això.
I aquest cap de setmana hi ha hagut l'última jornada esportiva del mes de novembre, on han destacat la victòria de l'handbol Sant Cugat, que suma el tercer triomf consecutiu, i del DCB Club Voleibol Sant Cugat, que torna al camí de la victòria a domicili a la pista del Fil Alcobendas. D'altra banda, el femení del rugbi Sant Cugat ha guanyat el seu primer partit a la Lliga Iberdrola després de superar 37-27 al Pozuelo en la màxima competició estatal. Poden consultar tots els resultats de la jornada esportiva del cap de setmana a Cugat Media, a www.cugat.cat. És moment de l'infopodcast del dia, avui esportiu, amb Joan Garcia.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
11 de juny de 2023, d'enguany, el Júnior aixecava el primer títol de la seva història de Lliga, de la Lliga Iberdrola, abans anomenada Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Un equip que aquesta temporada ha continuat amb la mateixa dinàmica, amb la mateixa inèrcia, i ha arribat al mes de novembre, en què s'atura la Lliga fins al març de l'any vinent, amb una molt bona primera volta. Invicta, 27 punts, a únicament 2 del líder, el Club de Campo. I, a més, ha completat la segona millor volta de la seva història, només superada per la campanya 2021, on va sumar un total de 28 punts, un més que aquest primer curs de temporada. Després de finalitzar la primera volta, hem volgut conèixer l'opinió del tècnic, del Guille Carnicer. Està content? Valora positivament aquests resultats? Doncs a veure què diu el tècnic Guille Carnicer.
Pell de punts crec que és molt bona, és rècord de punts en els últims anys del Júnior, és una primera volta d'acabar invictes i de ser caps de sèrie per la Copa. Per tant, en aquest sentit, molt satisfet, era el primer objectiu que ens havíem marcat i aconseguit. Sí que per mi poso el pero en què crec que hem de jugar millor. I ja no tant per avui, que és un perfil d'equip molt complicat, que es tanca molt enrere, però penso que amb els equips de dalt hem de jugar millor si volem tenir més opcions de guanyar.
Doncs aquesta era la valoració de Guille Carnicer, un júnior que ha deixat ben encaminada la seva trajectòria a la Lliga. Recordin, els quatre primers classificats disputen la final a 4. També s'ha classificat per la Copa de la Reina, on serà cap de sèrie, i tots pendents del 13 al 15 de desembre a Barcelona, quan hi haurà el sorteig de la EHL, la màxima competició continental. Dues participacions del júnior en els darrers 3 anys parlen del bon treball que ha fet el conjunt santcugatenc. Quins seran els rivals al sorteig de grups a Barcelona a mitjans de desembre? Doncs ja els tenim preparats. Són el Sticks d'Holanda, el Amsterdam també d'Holanda, el Júnior, evidentment, juntament amb el Club de Campo, són la representació estatal, el Loreto d'Irlanda, el Gantois belga, el East Grinstead d'Anglaterra, el Mannheimer d'Alemanya i, com hem pogut veure, diferents tipus d'hoquei herbal que es trobarà el Júnior en una competició que es farà a Holanda. No sabem encara la ciutat, si Amsterdam o Utrecht, el que sí sabem són les dates molt concretes, del 28 de març a l'1 d'abril. El que sí podem dir és que aquest Júnior vol continuar fent història, vol defensar amb ungles i dents aquest títol de Lliga i, sobretot, ser protagonista a la Copa de la Reina i aquesta EHL. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
Gràcies, Joan, amb l'infopodcast del dia. Avui deixem aquí l'informatiu migdia, el dilluns 27 de novembre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música que t'emociona al 91.5 FM.
I'm not sure I could. They say time heals everything, but I'm still waiting.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You got me losing my head. I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. Today is a brand new day. Let me see you move.
mercy, I've been hypnotized.